Capítol 8 de Pilar Prim, de Narcís Oller. Aquest enregistrament Legamus pot ser distribuït i adaptat lliurement per a qualsevol finalitat. Capítol 8. Amb tot i ser tan desitjada per la Pilar, la quietud que llavors començà a respirar-se en aquell xalet, sense forasters ni visites, ni noves quasi de la noia que anava viatjant, se li hauria fet ben aviat insuportable si no hagués comprès fins a quin punt era beneficiós a l'Enriquet el continuar allí. Únicament, l'abnegació de mare podia enfrenar els impulsos que com a bona filla sentia la Pilar de deixar aquella soledat per tornar-se'n al costat de son pare, tan inconsideradament abandonat a mans d'una criada vella com la Mions. La idea només que l'hemiplexia que patia el Babo Prim pogués reproduir-se un dia trobant-se el pacient tan sol no la deixava viure. El mancament dels Hortal a la promesa feta la tenia indignada. No el sabia perdonar. I la sobtosa escapada de la noia la submergia en un estat de defalliment i esperances tan contradictori i absurd que, per més que ho volgués, no arribava a definir-lo. A tot això, aquella Cerdanya adés tan gemada, tan resplendent i plena de vida, havia anat despoblant-se i despullant-se de ses gales estivals. Dues o tres tardorades d'aquelles que, iniciant-se amb una rufagada forta, acaben per enfarinar de neu els pics més alts i les ondejades carenes de les veïnes serres, havien promogut ja la desbandada dels forasters, deixant solitaris els més animats camins i la vila com abaltida i reclosa per les fredors d'un hivern primerenc. Ja el dia s'havia escurçat molt. Els saules i pollancres perdien llurs fulles, horriblement grogues, mentre rostien en el brancatge les dels verns, i s'ageien, esparracades i ja mig podrides, les poc abans tan gerdes mates dels tronfarars. Els prats, arrenats per l'última dallada, perdien també aquella sedor formosa de catifa de vellut, tota la transparent verdor esmaragdina que era, feia poc, encís dels ulls. Els rossos rostolls, esdevinguts gorets acafetats, eren tots salpicats de munts de fems que empudegaven l'atmòsfera. I a l'esblaimada claror d'un sol sempre entelat pels salatges brotencs que lliscaven esmadeixats per les aigualides blavors etèries, no es veien ja a la plana altres siluetes animades que la del solitari sembrador, escampant amb revolada rítmica la llavor damunt la terra en què enfonsava els peus, i la més solitària encara, de l'encaputxat pastor, ressaltant per negre de la grandiosa paràbola dels serrats baixos a contraclaror de les immensitats del cel. Ah, i quan amb tot això s'havia anat emparant de l'ànima d'aquella dama ciutadana una melanconia infinita i impossible d'eludir, un telegrama de l'Ausita donant notes alarmants de la salut del senyor Prim caiguia en aquell xalet com una bomba. Els terribles vaticinis de la Pilar es realitzaven, doncs? La pobra dona, morta d'angúnia i aclaparada pel dolor, va córrer desolada amb l'Enriquet a auxiliar el seu pare, deixant que el servei s'ocupés d'arranjar els baguls i tancar el xalet. Però tot fou inútil. A llur arribada, el bon vellet ja era mort. Una feridura de ple a ple li havia robat en poques hores l'existència. I allà, damunt dels matalassos del llitet daurat, ja no hi trobà la desconhortada filla, sinó el cos enrampat i fred d'aquell a qui devia l'ésser. La desesperació de la Pilar fou llavors indescriptible. A voltes s'exhalava amb plors i besades a la mà impassible i freda del difunt, qui semblava contemplar sa filla per entre l'ordit de les malcloses pestanyes amb mirada irònica de desenganyat. Altres cops s'exterioritzaven sospirs i grunys profundíssims d'una rancúnia concentrada que la feia estremir de cap a peus. I res valia que l'Ausita, el metge i la Mions es desfessin per consolar-la, assegurant-li que des del primer moment havia quedat el malalt tan privat de sentits que no l'hauria coneguda ni sentida i que, per tant, podia restar tan tranquil·la de la seva absència com de l'assistència facultativa, que no havia mancat el malalt ni un sol instant. La Pilar sentia un d'aquells corcons de remordiment immotivat que després de la mort de l'ésser volgut sol turmentar els parents més acostats. La quantor de mutilació que deixa una pèrdua així, una rancúnia terrible contra aquells cunyats que, no contents d'haver abandonat el senyor Prim, mancant a la paraula tan seriosament donada, llavors, en aquelles hores luctuoses, la tenien a ella, separada de sa filla, abandonada a ses pròpies forces en la soledat més cruel. I arribar al paroxisme d'aquest estat de desconhort i ràbia, quan veié que molt avançada ja l'hora de l'enterrament, no s'havia encara rebut contesta el telegrama enviat a Bilbao 2 dies abans, trametent la infausta nova. Aquest silenci, que era per a ella un ardit d'egoisme de l'hortal, acabava d'encendre-li l'odi que sentia per aquell home, i en el recolliment que les circumstàncies li feien guardar, delia per expandir-se i treure fora tot aquell fel que li amargava el cor. Per fi, poc abans de la trista cerimònia, a més d'un cosí llunyà dels Prim, amb qui aquests es tractaven molt poc, del germà de l'hortal, que havia quedat encarregat del magatzem, de la dependència d'aquest, i del sacerdot, que havia de presidir el dol, començaren a acudir a la casa les poques amistats de la Pilar que es trobaven en aquella època a Barcelona. Però, al contrari de l'Usita i la Clotilde Pons, de qui disposava com d'amigues de col·legi o de tota la vida, i que la distreien més o menys amb les consultes o consells que la marxa de les coses demanava, les 5 o 6 senyores més que entraren a estampar-li un petó per a restar aclofades i ritualment mudes en els sillonets de la saleta on la Pilar rebia gairebé a les fosques, de poc consol li servien. La major munió d'homes que s'havia pres la pena de pujar al pis, ella tampoc no la veia. Seguint el costum establert, ells no traspassaven la porta de la peça on es trobaven reunides les senyores. La Pilar escoltava la remor de les veus d'ell per si sentia la d'algú que li meresqués prou franquesa per encomanar-li l'Enriquet, que havia de presidir també el dol.
Usita, m'has dit que el teu pobre marit no ha pogut venir, veritat. A qui podré confiar aquesta criatura, Déu meu? Tinc por que el cementiri no me li agafi alguna cosa. Vols fer el favor de veure a la sala qui hi ha?
Dona, feu l'Usita, tindrà el capellà al costat, el teu cosí, l'hortal.
Però, en aquest moment, entrà a la saleta un home alt, jove, de maneres fines, que se n'anà de dret a estrènyer la mà de la Pilar. Aquesta arrencà el plor i va estrènyer tan fortament a son torn la del jove que aquest es sentí trasbalsat. Saludà amb reverència sense descloure la boca i recular per retirar-se.
No, pregà la Pilar fent un esforç. Tingui la bondat d'escoltar 2 paraules. L'Enriquet, que ja sap vostè com és d'impressionable, anirà a l'enterro. Em vol fer la caritat de vigilar-me'l al cementiri, de procurar que no vegi l'enterro. És tan jove, pobret. Aquests espectacles són tan desgarradors.
En de Berga assentí amb una reverència silenciosíssima, acompanyada d'una altra encaixada forta, i sortí d'allí. 2 hores després, i tornà, i donava fe d'haver obeït, portant per la mà, fins als peus mateixos d'aquella afligida mare, el nen que ella li havia tant recomanat.
Fill meu, pobre papà, ja no el veurem mai més!» exclamà ella, omplint la criatura de petons barrejats de llàgrimes.
Van acollir aquest crit del cor, en llarg i respectuós silenci, totes les senyores allí reunides, i els caps del dol que havien precedit en de Berga i que es mantenien encara drets. Així es quedaren fins que el capellà, allargant la mà a doña Pilar, inicià la desfilada, aconsellant pietosament resignació cristiana i devoció per encomanar a Déu l'ànima del difunt. Amb aquest senyor van llavors cuitar acomiadar-se amb molts oferiments 3 senyores i el cosí llunyà. En de Berga, al contrari, va asseure's en actitud expectant.
«Aquest deu ser aquell jove que van conèixer a Puigcerdà», digué la Clotilde a l'Usita, dissimuladament.
«Ho suposo. És ben guapo. Sí, té bona presència.
Si hi és ell, ja te'n contaré coses. Una amiga meva el coneix molt. Et quedes encara? Jo, filla, me n'he d'anar».
I la Pont s'aixecà, abraçà la Pilar i així amb les 2 o 3 més que restaven encara, llevat de l'Usita Marc, que les acompanyà fins a la porta.
En aquell moment, entrà a la sala en Rafel Hortal. La Pilar cessà de plorar, presentant de Berga a Lusita, i per treure's més aviat de casa el germà d'en Robert, l'invità a seguir-la a l'escriptori. Amb tot i no ser en Rafel de molt tan antipàtic com son germà, en aquell moment li feia nosa. Era per a ella un embaràs enutjós de què es volia desfer de pressa. Li recollí la clau del panteó, escoltà les notícies que volgué donar-li i cuità acomiadar-lo amb moltes mercès de tot.
De mi no se'n preocupi. La meva amiga, el servei i el majordom de la fàbrica em basten. Vostè no abandoni el magatzem i el primer telegrama que rebi enviï-me'l tot seguit.
Està bé. Ja la veig ben acompanyada. Suposo que no es quedarà sola.
Feu ell, referint-se en de Berga, en un cert tonet maliciós que no aconseguia amagar prou bé. En el fons d'aquest to no hi glatia sinó la gelosia d'un servidor que es creu postergat a un estrany. Però la Pilar, en aquell estat de sobreexcitació profundíssima que passava, hi volgué descobrir malícies injurioses, males intencions, i així que veié en Rafel passar la porta de l'escriptori, es deixà anar abatuda damunt d'una cadira i tornar a rompre el plor.
Quina soledat! Quanta perversitat la rodejava! Què volien dir les insinuacions grosseres, les reserves, les mirades i les rialletes estranyes amb què acabava d'acomiadar-se aquell home? Era que fins els parents de parents tenien dret a intervenir en tots els actes de sa vida, exigir-li fins compte de l'elecció de ses amistats i esbrinar els graus de puresa que en aquest efecte ella posava. El to evidentment intencionat amb què aquell Hortal s'havia atrevit a pronunciar la suposició no era un afront a la seva castedat de dona honrada. Amb quin dret es permetia insultar-la així, qui, si l'hagués vista casada o escudada per un pare, se n'hauria guardat bé prou? Oh, ni aquell pare, que els anys havien reduït a la més mísera ombra de tal, ni aquell pare li quedava ja. Quina soledat més gran, enmig de la fredor i la perversitat que la voltaven. Per sort, en arribar a aquest punt de ses alarmes exagerades, va recordar que a la saleta l'esperaven l'Enriquet i un bon amic, l'estimat de sa filla, l'home potser enviat per Déu per deslliurar-la un dia de les urpes de l'Hortal. I com si tot d'una se li obrissin les portes del cel, s'aixecà i corregué tota frisosa a reunir-se amb ells. En de Berga tenia l'Enriquet recolzat als genolls, entretenint-lo amb conversa agradosa. Lusita els havia deixat a un prec de lamions, que la demanava.
«Dispensi, de Berga, dispensi», feu la Pilar. «Ja ha vist que el senyor s'ha cuidat de tot. No podia desatendre'l».
S'arribà fins al balcó per badar un xic més als finestrons, cridar a la cambrera perquè s'endugués el nen a berenar i tornés aviat a encendre l'aranya. I un cop sols, ella al sofà, en Marcial a la poltrona del costat, tornà a estrènyer-li la mà, exclamant:
«Gràcies, amic meu, moltes gràcies del que ha fet, del bé que em fa. Ja veu quina desgràcia. El meu pobre pare morint tot sol, sense el meu consol ni el dels seus nets. És una cosa que no me la sé acabar. I havent de passar-m'ho sola, amb una criatura amb qui no puc parlar encara de les tristors de la vida. Que desgraciada que sóc!»
«Descansi amb mi i amb la seva amiga. Parli, parli. No es desconsoli així.»
«Lusita, pobreta. Demà m'ha de deixar. Se'n va de Barcelona. Té una filla malalta fora. I descansar-se amb ell. Descansar-s'hi. També hi havia pensat ella en això, en veure-la aparèixer entre aquella gent de compliment. Però ara, en anar a fer-ho... Oh, que tampoc no tenia prou franquesa amb ell per desbotar contra aquells cunyats que li havien robat i retingut la filla en moments tan aflictius, ni per comunicar-li cap intimitat dolorosa de les que li estava dictant el cor.
Una aprensió misteriosa i fins llavors no sentida enfrenava els més naturals impulsos d'aquella dona comunicativa, com si en tot el que anava a dir veiés perills de ser mal interpretada. Sense saber per què, en aquell moment, va recordar-se mig sufocada de la darrera conversa amb la vídua Roig. I així, la conversa que s'inicià
fou la cosa més estranyament cerimoniosa i freda que pogués somiar en de Berga. Començà la Pilar, confiant-li en moltes reserves i restriccions, l'estranyesa que li causava el silenci dels seus cunyats, l'aprensió que tenia que el públic pogués interpretar malament aquella absència, quan, trobant-se on es trobaven, temps els sobrava per haver ja comparegut. Li consultà per fi què faria en el lloc d'ella, si insistiria o no a demanar que vinguessin.
Ell feia molt poc cas del dir de la gent, però en aquesta ocasió estava quasi segur que ningú diria sinó allò que lògicament ha de pensar tothom que no estigui ofuscat com ho estava ella pel trastorn. Volia dir que si els absents no havien vingut encara, era perquè el telegrama es devia haver perdut o perquè aquells no es trobaven ja a Bilbao. Casos així, estant de viatge, es repeteixen molt sovint. Quan a insistir, ell faria allò que el cor li dictés. Si la Pilar no es podia passar dels absents d'allí el dia dels funerals, insistiria. Si se'n podia passar, per què amoïnar-se? Si, mentrestant, ella havia d'arreglar papers o algun assumpte i ell li mereixia prou confiança, allí el tenia, a les seves ordres. Per això sí que no calia cridar ningú. Ell ho faria tot amb el major gust i considerant-se molt honrat de fer-ho.
No m'ho diu per compliment, de Berga? Gosà ella preguntar. En Marcial li clavà una mirada de reprensió tan dolça que ella s'enrojolà tota.
Encara no em coneix prou, Pilar. Jo sóc agraït. No oblidaré mai els dies deliciosíssims que vostès em van fer passar. Si vostè sabés l'efecte que els he posat.
I aquí va contenir-se visiblement, com obligat per les circumstàncies. I ella, oblidant de moment totes ses penes, assentí una cremor a la cara que la feu tremolar tota. Per sort, els llums no eren encara encesos.
«Mamà, mamà!»
feu l'Enriquet, entrant tot corrent.
«Hi ha un parter!»
La cambrera, que el seguia amb l'encenedor flamejant, encengué els llums, i la Pilar llegia el telegrama. Venia de Sant Sebastián. L'Hortal es dolia del retard amb què havien rebut la trista nova. Enviava el condol i anunciava la vinguda de tots per al dia dels funerals, que esperava li avisessin amb temps. La Pilar va haver de dominar-se molt per no fer d'aquell paper un manyoc i llançar-lo amb fúria a terra. Caigué desmaiadament al sofà i esclatà en plors. L'Enriquet, tot esverat d'aquella escena imprevista, s'enfilà de genolls al sofà i acaronà sa mare. La criada es retirà discretament i en de Berga, apoderant-se d'una mà de la seva amiga, exclamà en to suplicant:
«Pilar, per Déu, no es disgusti així. Ells mateixos la treuen de dubtes. Dispensi'm, de Berga, dispensi'm!» exclamà ella amb veu enrogallada i aixugant-se les llàgrimes. «Estic molt nerviosa i no sé què em faig».
I aquí tornà a somicar, planyent-se amb veu alta, sense adonar-se'n de la poca estimació que els seus havien tingut a son pare, de la poca també que a ella mateixa tenien. Però en aquell moment aparegué al peu de la porta la negra silueta d'un sacerdot. Era el pare Saltor, confessor de l'Albireta, a qui doña Pilar sols coneixia de veure'l travessar la capella del carrer de Casp i ficar-se al confessionari. Era un home alt, corpulent, de faccions vastes, ulls rodons i negres, gran front i color biliós. Entrà tot determinat i amb el cap alt, com si es trobés a casa seva. I amb veu grossa i pastosa, un cop s'hagué abaixat les ulleres de carell per veure-hi millor de prop, preguntà per la senyoreta Elvira, sense abans saludar els presents, sinó amb un parell de reverències, ni donar temps a la presentació de ningú.
«Ah! Són encara a Bilbao!»
exclamà, repapant-se en la butaca que li acabava d'oferir la Pilar, en havent respost tota plorosa a la seva pregunta.
«Bé, bé, bé, senyal que la meva recomanació deu haver fet efecte».
«No, senyor. Són a Sant Sebastián, actualment», advertí la Pilar,
sense ni somiar en l'índole de la recomanació de què es tractava, però sí amb el desig de mortificar un xic a qui es permetia des de primera hora tanta familiaritat.
Oh, Sant Sebastián, bé, el mateix Echevarria els hi deu haver acompanyat, com que allí té casa parada per l'estiu.
I això ho digué omplint-se'n la boca, somrient de satisfacció i fent gairebé un ullet d'intel·ligència a la mamà de l'Elvira. Ni aquesta ni en de Berga sospitaren encara que aquell senyor al·ludís a cap festeig.
On de més, senyora?
Proseguí el prevere en son afany de parlar i d'enllestir, ja que no trobava allí els que buscava per satisfer la set de la seva vanitat.
En de més, dic, he sentit molt la pèrdua de vostè, però espero que Nostre Senyor Jesucrist li donarà aquella santa resignació amb què tots els cristians hem d'acatar sempre els alts designis de la providència. Hem de pensar que la mort és el deslliurament de l'esperit humà. Si vostè sap pensar així, hi trobarà un gran consol, senyora.
I dit això, recollint-se simètricament els panys del manteu, s'alçà de la poltrona i, atensant-se a la Pilar per fer-li un acatament, digué, com acomiadant-se:
Avui no és dia a propòsit per a parlar de les notícies que deu enviar també a vostè el senyor Hortal. Un altre dia li explicaré extensament qui és el senyor Echevarria. Cregui que tinc una gran satisfacció de veure que la cosa marxa tan bé.
Aquí, la Pilar, que començà a sospitar de què es tractava, s'esborronà tota i ja no tingué esma sinó per a deixar-se prendre la mà i saludar, sense ni aixecar els ulls ni moure's del seti. Llavors, el pare Saltor va fer-se besar la mà pel menut i, seguit d'aquest, abandonà aquell lloc, saludant de pas en de Berga, com quan havia entrat. Passat un llarg silenci, la Pilar i el seu amic canviaren una mirada de sorpresa. Ni l'un ni l'altre gosaven rompre el foc. Però a la fi, ella, no podent més, exclamà:
Has sentit? Que té una gran satisfacció de veure que la cosa marxa tan bé. Què serà tot aquest embull que no entenc? És que m'amenaça una altra desgràcia.
I digué això amb un dolor i un esgrogaïment tals que era impossible dubtar de sa sinceritat.
De manera que vostè no sap de què li parlen?
Absolutament, de Berga.
Doncs vaya una planxa que ha fet aquell bon senyor,
exclamà el jove, sobtadament pres d'una alegria tan impròpia de l'ocasió que ressonà en el cor de la Pilar d'una manera estranya.
Però què creu vostè, de Berga?
Gosar aquesta pregunta tancant els ulls.
I què he de creure? Bé, és prou clar. Què té que veure aquell padre amb vostès?
En mi res, és el confés de l'Elvireta.
Ho he suposat.
Bé, i què?
Què?
Que es tracta de casar l'Elvireta amb aquell senyor Echevarria.
Vostè creu això, de Berga?
Preguntà la vídua d'ou, amb veu desmaiada d'espant i sense descloure encara els ulls.
I vostè també, Pilar. Quin dubte queda?
Oh, no, no, no ho vull sentir. No em faci més desgraciada,
exclamà la Pilar, rompent a plorar altre cop.
Bé,
feu, quan la violència d'aquells plors començà a amainar.
Si jo gosés, Pilar, li preguntaria per què es desconsola així. Asserenis una mica i veurà com no hi ha per què. Si jo no ho he entès malament, vostè encara no sap qui és el tal Echevarria. Per què, doncs, desesperar que ell pugui fer feliç l'Elvireta? A l'edat d'ella i amb les seves prendes, ja es podia pensar vostè que qualsevol dia vindrien a demanar-li la seva mà. Suposo que vostè no ha somiat pas a fer-la monja. Si ella s'ha agradat del jove i el jove d'ella, on és la desgràcia de què parla?
I en de Berga digué això amb una tan palesa absència de gelosia i un desig tan exclusiu de consolar la Pilar que aquesta, bo i no podent dissimular el combat tremapunt de pors i d'esperances que tot d'una es lliurava dintre d'ella, li trencà el discurs exclamant:
«Prou de Berga, prou, per caritat! Perdoni'm, avui no és dia de parlar d'aquestes coses, no sé com ens n'hem distret tant. Deixi'm recollir per pensar només en l'estimat papà que acabo de perdre».
I tot seguit, restà tan muda i tan afligidament rumiosa que el jove tingué per molt prudent d'acomiadar-se per millor respectar la intimitat d'aquell dolor. Però al contacte de la mà d'aquell, la Pilar s'estremí tota i, com sortint d'un somni, amb ulls esfereïts que tot seguit fixà amb especial dolçor, pregà 5 o 6 voltes seguides a en de Berga que la perdonés, que no l'abandonés, que l'endemà hi tornés per Déu. Tot amb un esllanguiment tan espontani, amb un amor i una tendresa tan vistos, que el jove se sentí profundament remogut i notà per sa part que el cor se li anava a abraçar aquella dona com si es tractés de la cosa més natural del món.
Final del capítol 8. Llegit per Isabel Roca.